13 a Vila i 15 a Mao. I amb la mirada posada en el Mercuri, arribem a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà. Serà ja amb el primer butlletí informatiu del matí.
Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo de banda, l'ordinador, i en Miguel Soler, en els comandaments tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 69 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bé, primer de tot, agrair els vostres missatges, agrair que estigueu allà darrere dels aparells de ràdio o l'altra banda d'internet. Ens consta que cada vegada som més i vos estem molt agraïts. Gràcies de tot cor en nom de tot l'equip. Gràcies per escoltar-nos, per suggerir temes, coses, etc., per recolzar-nos, en definitiva. És un plaer, és un verte de plaer. Moltes gràcies. Bé, tenc per mi que èxit total el curs impartit per la doctora Vázquez, que ha acabat avui. Li volen tornar a agrair seu temps i sa dedicació la setmana passada per fer amb nosaltres un resum del que seria el seu cicle de conferències a la seu de la UNED, la Universitat Nacional d'Educació a Distància. I és que el dissabte passat vàrem estar parlant d'un tema apassionant, principalment també pels amants de la història, no? A més, ella també em va explicar d'una manera molt entretenguda i molt pròxima, com sabeu, la seva manera de fer les coses, i vàrem estar parlant de corrupció, d'amor, de crims i assassinats, comesos amb la finalitat, amb l'objectiu d'obtenir el poder o bé desestabilitzar un govern. És un tema molt recurrent al llarg de la història. I Sergio, tu que ets el d'història, opinió del teu pare?
I de molt bon vespre, Xema. La veritat que ha estat un curs molt, molt interessant, com sempre, no?
I la doctora bé, no?
Bé, molt bé, com sempre.
Fantàstic. Vares comentar-nos l'altre dia que ara se farà un altre curs aviat, també de l'UNED, que ens ha semblat interessant. Quin era?
I dos curses, Mensajeros, Angeloi i Espíritus, Daemones en el Cristianisme Primitivo i Medieval. I si em partés, la setmana que ve, dia 19 i dia 20, també a Sonet, aquí a Mallorca. Tots aquests interessants podeu consultar tota la informació a la pàgina web de la UNED Baleares.
Bon vespre.
Bones. Tu que aniràs aquesta vegada o tens rutes de Palma?
Crec que hi ha rutes de Palma, però me fa bastantes ganes anar-hi. A més, és un tema
que
pot donar molt.
Sí, però el primer és el primer.
Bé, sí, anau molt contau, com sempre.
Evidentment. Bé, el resum és que estirem a sobre d'aquests cursets i més quan la doctora Vázquez Toni venia a les Illes per impartir qualque curs d'aquests tan propers i universals, tan populars, no fa falta ser universitari per poder anar-hi. I de quan ella torni, allà estirem els de Font de Misteris representats per tal de difondre aquest tipus d'actes, no? Que més, són molt propers, vull dir, no és que siguin temes universitaris, no, no, són temes propers i per això ens agrada també. Ara, Sergio, hauríem d'anar donant-se les formes de contacte i fer el sumari, perquè tenim un programa molt carregat i si badam anirem malament.
I d'avui, com dius, tenim un programa ben carregat. Durant la primera hora del programa xerrarem d'aquells éssers petits que es troben a la llegenda de les nostres illes. I bé, crec que només xerrem d'un tipus, no?
Sí, perquè no donarà per mi. Ja, és que sí. Podem tenir tot això ple de llibres, ple de paperots, però al final mos haurem de centrar, ja veuràs.
Bé, i ja a la segona hora escoltarem una nova entrega d'Emprentes de la nostra història, avui dedicada a Berenguer III. Després ja, i per acabar, hem preparat una edició especial de Mont Diversos, on ja a la fi repassarem sabent que se va fer a Hotel Horizonte fa unes setmanes, organitzat per l'Associació d'Amigos de la Ciència Ficció, i on vàrem poder conèixer a Pepe Mediavilla, l'actor de doblatge que ha posat la veu a personatges tan emblemàtics del nostre cine com Gandalf, el Senyor dels Anells o Morgan Freeman. Finalment, si mos dona temps, pues llegirem alguns missatges dels oients. Bé. I també, com sempre, antes de començar, ja ho sabeu, tenim les xarxes socials i el correu electrònic del programa obert perquè ens faceu arribar els vostres missatges. A Facebook i Twitter mos podeu cercar com a Font de Misteris i podeu omplir el hashtag Font de Misteris IB3. El nostre correu electrònic és fontdemisteris@ibtradio.com.
Sempre estressa el número en el hashtag, també en el numeret. Perfecte. Res que dir?
No, en quant a éssers fantàstics, jo crec que podríem apuntar avui de tots els paperots que tenim en els negrats, per ventura.
Tirant cap al negrat.
Per començar, i després ja...
Us entrant cap al sí. negrat, direm un poquet per sobre que són... Val, perfecte. Ara, el que podríem fer és anar directament a publicitat perquè farem una telefonada a, a una persona molt interessant que ens contarà una cosa molt interessant damunt d'aquest món desfollats. Anem a publicitat, Miguel, si vols.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, es recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tita Fuster.
Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2. La sents?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, a Menorca, en el 88.6 de CFM. I a l'altre... Ara anem a lo que, al tema d'avui, perquè a l'altra edició que va fer la doctora Vázquez d'un curs, un curset universitari, on es va tractar de fenòmens paranormals a l'antiguitat, se va estar parlant de temes d'allò més interessants. I a més, del tot adients per un programa de ràdio com el nostre. I vàrem anar, i a part de la mateixa doctora Vázquez i del professor Tudela, també va venir com a convidat i per impartir una lliçó en forma de conferència, i va venir el nostre estimat i admirat Jesús Callejo Cabo. Ell, en Jesús Callejo, a part de missar i de dirigir magistralment un programa de ràdio anomenat L'Escòbula de la Brújula, per cert, és un programa que es pot escoltar mitjans internet, a través de la xarxa, i en aquest cas bastaria escriure en el cercador d'internet, sigues que sigui, posar Escòbula. Simplement posar Escòbula i les primeres entrades són totes dirigides en el seu programa, perquè clar, surten ells, perquè evidentment tenen molt d'èxit, és un programa que té molta difusió, i són bons, són molt bons, no? Bé, i en Jesús, a més, és escriptor, i és un escriptor que entre la seva més de vintena publicacions, té més de 20 llibres. Ha escrit molt damunt del tema mitològic, folclòric, màgic, fantasiós, no? I per això hem volgut parlar amb ell. Perquè qualcú que té títols a la seva bibliografia com Bestiario Mágico, Les criatures de les tinieblas, Breve historia de la brujería, Testigos del prodigio, poderes ocultos y oficios insólitos, i com no, una mena de trilogia que seria Duendes, Hades i Gnomos, no? Títols que quan un els té davant se'n dona compte de la quantitat de feina, de recerca, d'investigació que hi ha al darrere. I aquest ha estat el motiu que hem volgut contactar amb ell. Pel tema d'avui, que ja ens ha adelantat en Sergi, que ha comentat en Borja, perquè volem parlar d'una mena de dimonis boiets, una mena d'estranyes figures que interactuen segons certes tradicions amb els humans, criatures que són una mica especials, no? I avui mos centrarem directament, com ha dit en Borja, en aquells que vendrien a ser creats també pels éssers humans i que també són emprats per les persones pel seu propi benefici. I per això, com no. Don Jesús Callejo, buenas noches, bienvenido otra vez a Font de Misteris.
¿Qué tal, Chema? Muy buenas noches y sabes que encantado de estar de nuevo en tu programa.
Pues muchas gracias, bueno, y muchas gracias por atender también la llamada a estas horas intempestivas. Pero bueno, también vosotros en la escóbula de la brújula estáis acostumbrados, ¿no?
Ya sabes que este tipo de programas son nocturnos y eso crea complicidad con los oyentes.
Exactamente. El vuestro tiene un horario más así, porque claro, nosotros de 10 a 12, vosotros de 12 a 2, pero sí. Por cierto, el último programa, el de ayer viernes, no, el anterior, el del viernes pasado de la Segunda Guerra Mundial, que estuvisteis hablando con maese Juan Ignacio Cuesta sobre el cementerio de Cuacos de Yuste, en Extremadura, ¿sabías que hay una relación directa entre Baleares, el mundo del misterio y el cementerio de Cuacos de Yuste? ¿Tenías idea de esto?
No, qué bien. No sabía.
Genial. Contasteis la posible leyenda, que leyenda urbana en este caso, que quizás no hubiese habido enterramientos reales allí, ¿verdad? Comentasteis un poquito ese tema.
Sí, exactamente, eso comentó Juan Ignacio, sí.
Sí, pues en mi opinión, por investigaciones mías personales, por lo menos hay un enterrado que se llama Johannes Böckler, ¿no? Y este señor era un aviador que en la Segunda Guerra Mundial cayó su avión, lo rescataron el cuerpo y lo enterraron en el pequeño cementerio de Cabrera. Y se hizo popular el cementerio de Cabrera. Actualmente hay, nada, hay tres personas enterradas, no hay, o cuatro. Claro, la gracia del tema es que resulta que se dice, se decía, se comentaba que Böckler las noches frías de invierno se aparecía por allí y hacía un poco la función de, como si fuese un duende, ¿no? Que lo iba modificando las cosas de allí. Cuando pasaba algo, lo atribuían al fantasma del llamado Lapa, que era el aviador alemán. Y yo he visto los documentos que certifican cómo la asociación para que hay alemana, con aquel nombre impronunciable, como bien dijisteis vosotros en la escóbula, pues vinieron a Mallorca, se desplazaron a Cabrera y recogieron el cadáver. Y ¿sabes qué haré? Te lo pasaré por mail.
Porque, pues pásalo, sí, no conocía esa historia.
Porque es muy interesante, porque además luego tiene un final bastante... bastante curiosa, te la pasaré por mail. No te enredo más, a lo que íbamos. Extraños seres. Este verano, en el curso de la UNED de Fantasmas en la Antigüedad, en tu conferencia, pues estuviste hablando de unos seres increíbles, en este caso nunca, mejor dicho, y había uno que yo desconocía. Y como hoy en Font de Misteri queremos hablar sobre estos seres entre mágicos, diabólicos, fantasiosos, a la vez que históricos, entonces, si no te importa, ¿nos puedes contar un poco la historia del tulpa, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué era? ¿De dónde sale?
Sí, comenté lo de los tulpas porque, bueno, a mí me sorprendió en su momento cuando leí alguna de las obras de Alessandra de Vigneul, que es la que lo cuenta, era una exploradora y antropóloga francesa. Estuvo mucho tiempo en el Tíbet, hasta 14 años, recogiendo, pues imagínate, todas las costumbres y las rarezas que ella pudo presenciar, y fueron bastantes, ¿eh? Bueno, y una de ellas era los tulpas. Los tulpas literalmente significa formas de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que algunos lamas del Tíbet, utilizando su poder mental, logran concentrarse tan intensamente en determinadas imágenes que al final se acaban creando, se acaban haciendo visibles y hasta tangibles. Entonces, bueno, Alessandra había oído esa historia, como tantas otras, y dijo, lo voy a intentar poner en práctica. Y ella, y así lo relata en su obra Magos y Místicos del Tíbet, dice que se pone a concentrarse, hace falta una técnica especial, está claro, eso no se crea de la noche a la mañana, y lo que ella cuenta es que cuando se concentra, visualiza a ese ser que ella quiere crear, fíjate, estamos hablando de un ser creado de la nada, por lo tanto, en fin, una figura increíble que no tiene nada que ver ni con los fantasmas ni con los espíritus de la naturaleza, pues llega un momento en que ella crea un tulpa propio. Pero eso, tras meses de meditación profunda, lo que le aparece es ese tulpa en forma de un monje, bajito, regordete, bondadoso, dice que iba y venía de forma intermitente durante los viajes de la antropóloga, y bueno, pues era como demasiado cariñoso ese tulpa. Por una parte ella se sorprende, ¿no?, de que tenga esa capacidad mental, por otra, luego se acostumbra un poco a su presencia, ¿no?, pero luego ya le empieza a incordiar demasiado, como suele pasar con este tipo de cosas. En principio lo que parecía un juguete, pues luego ya no es tan juguete, porque al cabo de un tiempo las cosas comienzan a cambiar, ya que el tulpa enflaquece, su rostro empieza a adoptar una expresión un poco burlona, maligna, y eso como que no le gusta demasiado a Alessandra David Neil, incluso un poco tocón, ¿no? Empieza ya a tocarla ahí por varias partes, no le gusta. Y entonces, bueno, pues al final lo que resultaba una especie de entrenamiento mental, de generar algo de la nada por el poder del pensamiento, ese tulpa tan atrevido se le escapa un poco de su control a Alessandra, y luego tiene que eliminar o desactivar su propia creación, y hasta 6 meses se demoró en su logro para devolverlo a su reino imaginario, que es donde la había sacado.
Es la historia esta, mira, te la escuché en la conferencia en la universidad, me quedé alucinado y ahora me vuelvo a quedar alucinado. Aparte, que también, claro, aquí en las Baleares, bueno, tú lo sabes porque lo tienes recogido en varios de tus libros, tenemos también nuestros personajes que son parecidos al tulpa, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo el leerlo en las rondallas, que son los cuentos propios de aquí, que no si ya te viene de una antropóloga del Tíbet, que todo lo del Tíbet suena como más creíble, ¿verdad?
Sí.
Y claro, hay ciertas similitudes con los familiars, con los follets, los berrugats, Dimonis Boyats, Negrats, Hermesats, que también vendría a ser. Todos estos son nombres que tenemos aquí para designar a estos, a estos seres. Me parece, la verdad es que me parece fascinante, ¿no? Y se supone que esta antropóloga, cuando no, ella se lo creía.
No, hombre, claro, no solo se lo creía, hombre, evidentemente hay que creerla. Ella lo cuenta en uno de sus libros, de los muchos que escribió, en este que os acabo de comentar, el de Magos y Místicos del Tíbet. Hombre, a ver, ella fue una mujer muy respetada en su tiempo. De hecho, cuando regresa a Francia es premiada con la medalla de oro por la Sociedad Geográfica de París, además es nombrada caballero de la Legión de Honor. Bueno, no estamos hablando de una catamañana, de alguien, en fin.
Efectivamente.
De una aventurera que cuenta sus historias. De hecho, fue la primera mujer occidental que entra en el Tíbet jugándose la vida. Bueno, evidentemente todo forma parte también de que lo creamos o no lo creamos. A mí me merece el mayor respeto, igual que las experiencias que cuenta Nicolás Roerich, por ejemplo, cuando también está en el Himalaya, que es otro de esos personajes de los que se puede extraer muchísima documentación insólita, pero que, claro, el que nosotros lo consideremos insólito desde nuestra perspectiva occidental, eso no quiere decir que este tipo de lamas tibetanos, de los que hemos oído tantas cosas, y no tanto por Rosa Rampa, que ya sabemos un poco que él inventó muchísimas cosas,
sí,
¿no?, este fontanero.
El fontanero británico, sí.
Pero el caso de Alessandra David Neil, el que lo cuente, que lo cuente además con esos detalles, con esa cantidad de elementos que hace que su experiencia no solo fuera increíble, que evidentemente lo es a ojos de cualquiera, es decir, ¿cómo puedes tú crear un fantasma? Es que duró varios meses, tuvo varios testigos, incluso su propio guía, el guía tibetano, que le sirvió un poco para moverse por aquello, pues en fin, lo constató fehacientemente, y no fue el único caso. Es decir, ella vio a otros lamas tibetanos cómo creaban estos tulpas y cómo, es verdad, que a través de un cierto entrenamiento se puede generar. De hecho, forma parte de las creencias del budismo tibetano, ¿no?, crear esta entidad espiritual solo por el pensamiento. O sea, no es algo extraño. En el fondo sí es una especie de ectoplasma, ¿sabes?
Sí.
Que sí es verdad que tiene una cierta materialidad, pero también tiene la inconsistencia de algo que se puede esfumar en el momento que tú desactivas ese, vamos a llamarle, poder energético, que es lo que le ha dado vida, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con estos familiar, con estos dimonis boyet. En el fondo tú lo creas de una sustancia orgánica, en el caso de estos seres de la naturaleza, y que luego son serviciales, que es un poco lo que hacía también el tulpa. Te sirve hasta que, como pasa con los demonios boyet, hasta que te piden tantas cosas, te exigen tanto, que al final o te lo cargas o él se apropia de ti, ¿no? Claro. Y ese es el riesgo que tienes, que al final tu propia creación te fagotice. Y eso claro. Es un poco lo que le pasó a Alessandra de Vinil, por eso intentó quitárselo de en medio y tardó medio año.
Es que, bueno, aparte que se repiten, yo creo que en todas las culturas, estos personajillos, por llamarlos de alguna manera, me sorprende que la lección que dan las rondallas de aquí es que es una cosa de la, más bien de la que hay que alejarse, que es peligrosa, y hay veces que la ridiculizan, pero sí que hay las historietas, las rondallas que cuentan que alguien ha sido pues fagocitado o directamente destrozado por estos curiosos seres, ¿no? Lo que pasa es que aquí la facilidad para obtenerlos, aunque sean rituales del tipo, algunos de ellos tipo satánico, es mucho más sencillo que no meses y meses de meditación. Claro. Que dan más credibilidad, si le puedo utilizar esta palabra, ¿no? A la creación esta. Y luego, otro, porque sé que estás en asuntos sociales y nos estás dedicando un tiempo muy valioso que te agradecemos, otro de los que queríamos comentar contigo era el mítico golem. El golem vendría a ser algo parecido, pero sin serlo, es decir...
Sí, fíjate, yo el golem lo entroncaría más en los autómatas, que también es otro de esos aspectos fascinantes, los autómatas orgánicos, es decir, donde no interviene ningún tipo de artilugio mecánico, y que crean vida, fíjate, con el poder de la palabra, o con el poder un poco de la energía. O sea que es verdad que en parte se parece un poco a estos familiar, a estos tulpas, pero el golem, dentro de ese folclore medieval y sobre todo en la mitología judía, es un ser animado que se fabrica a partir de una materia inanimada. Normalmente ya sabes que es barro, arcilla, en fin, alguna materia similar, con lo cual nos remite un poco al momento de la creación del ser humano, de Adán, con barro, en fin. En el golem hay una parte, para mí fascinante, de autómata medieval, que luego además lo traté en algún libro mío como Secretos Medievales, pero también sí. Hay otra parte del poder de la palabra, porque sabes que para activar ese golem hace falta colocarle una palabra concreta en sí. La frente. Otras versiones dicen que hay que metérselo en la boca, y esa palabra es emet, que significa sí. Verdad. De alguna forma es como si fuera un código binario, donde si tú lo activas, el golem también hace de servidor, te sirve para cualquier menester, por ejemplo, para limpiar la sinagoga. De hecho, la leyenda primigenia es un poco cuando habla de la sinagoga vieja de Praga, del año 1270, y cuando tú lo desactivas, es decir, cuando le quitas una letra de esa palabra de Met, que se convierte en Met, significa muerte, y por lo tanto queda como en estado latente, ¿no? Bueno, eso es lo curioso para mí del golem. Evidentemente yo no creo que existiera ningún autómata de barro en su momento, pero sí creo que de alguna forma nos está hablando de homúnculos, y los homúnculos, de los que tanto habló Paracelso en su momento, si nos relaciona directamente con estos familiar, con estos dimonis boyet, con estos engendros que tú creas de la propia naturaleza a través de materia orgánica o inorgánica, y luego son auténticos servidores tuyos. En el caso del golem es que solo está enfocado en la mitología hebrea, en los mitos judíos, y siempre también como una especie de justiciero con las amenazas y con las persecuciones que sufrieron los judíos, con lo cual nos sirve aquí un poco como Robocop, que al final pues es el que se encargaba de matar a aquellos enemigos judíos, y esa es la parte moralizante que luego adquirió esta leyenda.
Porque además el golem, a diferencia de los demás, no se vuelve en contra de su hacedor, de su creador. O hay casos que sí, la verdad, no lo sé, lo ignoro.
Claro, a ver, es que no hay una leyenda uniforme cuando se habla del golem, ¿no? Entonces es verdad que según quién, un poco qué versión cojas, pues te dicen que en algún momento, si tú no, a ver, si no cumples un poco el protocolo que tienes que seguir con este ser que tú has creado, sí que podría ir en contra tuya. Pero en general es un servidor fiel de aquel que le crea, ¿sabes? Y normalmente el que le crea es un rabí, y por lo tanto le sirve a él. Y siempre tiene la obsesión de o bien de limpieza o bien de ejercer aquellos mandatos, incluso los más miserables que se le pueda encargar, o bien luchar contra los enemigos de su dueño y señor, ¿no? Esa es la versión original, pero bueno, como todo ser que tú creas de la nada, prácticamente tiene ventajas y desventajas. Claro. El golem, evidentemente, es fuerte, pero no es inteligente. Poco ahí nos remite al Frankenstein, ¿no? Si se le ordena llevar a cabo una tarea, la va a llevar a cabo. Y la lleva de una forma sistemática, bueno, lenta, porque claro, tiene que caminar ahí de forma pausada. Pero cuidado, porque si las instrucciones no son claras, como es un ser poco inteligente, las puede malinterpretar y en ese sentido te puede complicar la vida, ¿no? Hay una anécdota dentro de las leyendas que se cuentan del golem que dice que la esposa del rabino le pide al golem que vaya a sacar al río cercano, que vaya a sacar agua. Entonces el golem accede, pero de una forma literal, es decir, va al río y comienza a sacar agua del mismo sin parar hasta que termina por inundar la ciudad. Es decir, si tú no le paras, vale, al final, como es poco inteligente, pues es un descerebrado en el sentido literal de la palabra,
claro, sí.
Pues te la puede complicar.
Interesante. Sí, me sorprende mucho que haya tantas similitudes, repito, con los duendes, por llamarlos, sí, de alguna manera, que tenemos aquí en las islas, bueno, y en el resto de España y de Europa, ¿no? Porque por lo que he visto también en tus publicaciones. Jesús, muchísimas gracias, de verdad. No quiero robarte más tiempo, porque lo que he dicho, sé que estás en actos sociales, que además
claro,
nos
da... sabes que todos vamos siempre apurados, pero
sí,
bueno,
pero
yo no... creo que... Como muestra, sirven esos pequeños botones de esos dos seres, que es verdad que no son demasiado conocidos, pero que sin embargo pues demuestran que muchas leyendas están emparentadas, que luego algunas tienen pues sus ribetes personales, ¿no? Pero que en el fondo lo que hablamos es de esa posibilidad de poder crear vida, que en el fondo es el sueño de cualquier genetista o de la propia inteligencia artificial. Pues que no se iba a decir que muchas de estas leyendas que proceden de la Edad Media ya se estaba generando pues todo esa parte fascinante que tiene de la posibilidad de crear vida, pero también de crear muerte. Ese es el gran riesgo y ese es el poder hacedor que tiene el ser humano.
Y eso es lo que da mucho miedo.
Sí, exactamente.
Siempre digo aquí que el ser humano, o sea, la humanidad como especie no tiene remedio, también lo digo. No,
tenemos que aprender de nuestros errores.
Mucho,
verdad.
Lo que lamentablemente después de tantos siglos de historia no lo hemos conseguido. Jesús, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y te envío el correo con la historia del fantasma de Cabrera. ¿Te parece?
Exacto, muy bien, Chema.
Muchas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Hasta la próxima.
La veritat és que Jesús Callejo és fascinant. O sigui, ara podríem haver dedicat tot el programa a parlar només de...
Sí, ara mos queden altres que fem partit, no?
Sí, exacte. Ara dius, bé, ara que parlarem dels nostres d'aquí, però si ha parlat un mestre, bé, ho farem. Hem parlat d'aquest tema amb ell perquè estem davant de ses figures que a més a les nostres illes se confonen molt, que podríem anomenar els familiars. Familiares, en castellà. I és, com hem pogut veure, és molt comú i extensa a moltes civilitzacions i els familiars són molt coneguts amb aquest nom a Eivissa i Formentera i a la resta de les illes, a Menorca i a Mallorca, són més coneguts com a dimonis bollets o negrets. Aquesta darrera excepció és menys coneguda, encara que la podem trobar a textos antics. Per exemple, hem parlat qualque vegada d'ella, però ho hem fet de passada. Ara faig referència a na Catalina Floreta. Estem parlant de principis del segle XVII, Inquisició, i encara està en Inquisició de ple. Hi havia qui afirmava haver vist, hem de pensar... Inquisició, és a dir, el que deien amb el risc que comportava i dava vist és que anomenaven un negret, es tenia nom, el negret Lluís. El text ens diu que a sort d'en Simó Ballester a Palma es produïen fets estranys i misteriosos. De fet, es pensaven, ells estaven segurs que hi havia aparicions. De fet, la neboda del propietari de Sort aquest deia que veia aparicions, ella s'anomia Margarida Palau, i veia un negret que li oferia dobbers, diners, sous. Així que el seu gendre i un amic varen tractar de trobar informació per poder trobar tresors mitjans fatilleria, mitjans conjurs i coses d'aquestes. El gendre del propietari de Sort, on s'apareixia el negret, que anomia Jaume Gili, deia que quan ell era petit ja n'hi havia vist d'aquests misteriosos éssers. Bé, el propietari de sa casa i qualque amic i qualque familiar va tractar de posar-se en contacte amb aquesta aparició, amb el negret Lluís, però quan no ho varen aconseguir, finalment no se'ls va ocórrer una altra cosa que anar a parlar amb un capellà que hi havia en el monestir d'allà de vora, el monestir en Escarme, a Palma. Això està de vora la Rambla, on està el Centre de Salut de la Seguretat Social, i d'allò per allà. I aquest capellà, un pot pensar que hagués dit no, això no s'ha de fer, perquè tal, heu d'anar a confessar-vos, el que sigui. I no, els capellans hi va parlar d'una dona de Barcelona que deia que entenia coses d'aquestes d'esperits. Aquell home se'n va a Barcelona, recordàvem que estem de ves l'any 1600, i tornen tres persones més. I una d'aquestes persones era na Caterina Floreta, que tenia una reputació al darrere una miqueta, podríem dir, oscura. Deien que estava endemoniada i que podia patir de mal d'esperit. Comença així una situació del més estranya. Recordem, Inquisició, darrere tota aquesta història, i ella que deia que parlava amb el negret. El que volien era trobar el tresor aquest amagat que no va aparèixer, no apareixia, fins que va arribar un moment que tot va rebentar, va haver denuncis, i quan no, aquí sí, entra en acció la temuda Inquisició. Encara que en el grup aquest el que volien era fer això, ritus per tal d'obtenir aquest tresor, però encara així, dins aquest grup també hi havia un capellà. Però estem en què es fixam avui a ses negret, no s'Inquisició ni es capellà. Hi ha qui diu que era una mena de familiar, una mena de dimoni bollet, no? Un esperit que de tant en tant ajuden els humans, com hem vist abans amb en Jesús Callejo, però també molt sovint la seva afició del dimoni bollet era ficar en un lío, no? A les persones que el revoltaven. Bé, aquesta és una història digna de ser aprofundida també en una altra ocasió, perquè també hi ha de tot en aquesta sèrie. Ara diré una bestiesa, però se'n recordeu de l'Àngela Channing? Tu igual sí, tu no.
Jo sí.
Val, no, és l'Àngela Channing que és de Dallas, no, Falcon Crest. I allà, en aquella sèrie, hi havia conspiracions, xivetades, engany, mentides, màgia, misteri, tot això, no? Com és, amb el tema del negret aquest, no? És curiós saber com va acabar tota aquella història, però el que dèiem, aparició en el centre de Palma d'un familiar semblant en aquells que ens ha contat en Jesús Callejo. Però en tenim més.
Sobre el tema aquest d'anar a Floreta, només dir, tampoc ho desvalorem sense, perquè ho guardem per un altre dia, però que no va acabar del tot malament, podria acabar molt pitjor.
Bé, no va acabar malament, podria acabar molt pitjor, però
no va ser agradable.
No ho crec que va... Que
I la pregunta, que ja m'he fet moltes vegades, i he fet de moltes persones, és si encara el tresor està per allà amagat.
N'hi ha... Si me dóna temps ho comentaré amb uns altres, però n'hi ha un bon grapat de tresors amagats que estaven custodiats, no?, per aquests éssers, per dimonis bollats o semblants, i se diu que no han aparegut qualque dia, ara en Sergio apuntarà, tresors amagats, perquè és interessant. Però sí, el que hem de fer també, i ho hem d'apuntar, has apuntat el llibre que ha recomanat en Callejo també,
sí.
Han de fer un dia un programa de na Caterina Floreta aprofitant el llibre
d'en Proens,
d'en Proens, de, sí, de la Caterina Floreta, mos posarem en contacte amb ell i mirarem de fer-ho. Bé, un altre, un altre que se m'en ve en el cap és un que és molt conegut, el cas, conegut el personatge, en el qual, evidentment, rodejat d'un caramuller de mal i fetes, fins al punt de tenir en els seus costats un d'aquells... un, no, varis d'aquells éssers que podrien considerar com a diabòlics. Dimonis boiats, que dèiem aquí a Mallorca. Dimonis boiats com a representació del propi diable, en aquest cas. Ara viatjam en els temps també a Palma, en el centre de Palma, a un home de sobres conegut decideix fer pujar la torre de casa seva per tal de poder goitar la seva veïnada. Bé, fins aquí és que podrien considerar una mena de voyeur, no?, sense massa més complicacions, però clar, quan ell tracta de demanar permís per poder aixecar la torre, li varen negar. Estem a mitjan dels de set, podríem dir, més o menys, any 1650, pot després de ses fetes contades abans d'anar Caterina Floreta, sa bruixa, i d'ell, ens referim a en el compte mal, el seu nom era Ramon Burguesa Fortesa Pax Fuster de Villalonga i Net, i de, com que no li deixaven pujar sa torre per veure sa persona que ell estimava, ell, en s'ajut del diable, encarnat en dimonis boiats, es va fer aixecar sa torre en només un vespre, per aquesta capacitat que tenen els dimonis boiats de fer molta, molta via. Clar, els celadors de l'època no varen veure s'obre, diguéssim, no varen veure pujar la torre, perquè es va fer construir només amb un vespre. I el pitjor de tot això era el motiu per què ho volia fer. Sé que ho he dit, era per veure la seva estimada. El que no he dit és que la seva estimada, que no era, no li corresponia a ella, a ell, era una novici del convent de les Clarisses, que està just en el costat. Això està arran de Morades, de vora actualment de lo que és l'Espart de la Mà, al carrer de la... a prop del carrer de la Portella, a Can Formiguera, encara existeix, Can Formiguera, se diu. La història la que haurem de contar un altre dia, però bé, val, avui direm que ella mor i conta la llegenda esgarrifosa i macabra, tètrica, que ell va anar a veure... el seu cadàver, no?, allà mort en el convent, i mentre l'estaven vetllant ell va aconseguir quedar-se tot sol amb ella, i no se li va ocórrer una altra cosa que ultratjar el seu cadàver, i en aquell moment ell es desperta i el va maleir per tota l'eternitat, no per manco, no? I des de llavors se li veu pel galetzó on ell va anar a amagar-se de les seves malifetes. I allà, segons se li veu, amb el seu cavall vagant, no?, per aquelles, cavalgant, colcant per aquelles hermoses terres, no? També hi ha qui diu que ella li va al darrere, no?, damunt també del cavall, també colcant, per tal d'evitar que pugui ella alliberar-se del seu tan castig.
Que aquest petit detall tan bèstia, tan desagradable d'anar de en el convent i quedar-se soles en la monja, no, aquest detall no el coneixia. Sí, en coneixia d'altres, de fet, aquesta és una història que he contat moltes vegades, però aquesta puntualització m'apareix especialment espantosa i també digna de ser contada.
Sí, el... A veure, estem parlant, estem davant del monge llendari, rondellístic, etc. Vull dir... també hi ha la història aquella de que hi havia un passadís, que crec que sí, ho sabies, de Can Formiguera fins al convent de les Clarisses.
Això podria explicar moltes coses, per aventura.
Per aventura, no entrarem tampoc en detalls, que avui parlàvem de dimonis boiats. Sí. Però, digues...
No, si bé aquest detall que has aportat d'anar en el convent i ultrajar a la monja fa que encara s'apareixi més la història es conta mal a la història es conta Arnau.
Avui no parlarem ni d'Escompte Mal ni d'Escompte Arnau. Per això, a més, el dia que parlem d'ells cridarem a Caterina Belriu, que d'això en sap molt, i ella mos ho contarà. De totes maneres, he de dir que hi ha certs gravats, per lo vist, de simonònics típics, que se la veu en aquesta monja colcant a cavall amb Escompte Mal. que la historieta final que he dit...
Crec que aquesta simbologia queda bastant clara. O podria quedar bastant clara.
Bé, jo volia... Fem una cosa. Sí, mira, una altra que volia comentar, d'aquest tipus de monats, perquè si no mos enredarem amb el conte mal, ja duim tres quarts d'hora i tot el que mos queda i no mos donarà temps. En Sergio se queda sense xarxes, veurem si entra en premta, ja veurà. Bé, una altra que volia comentar. El monat d'aquest que tenim a Mallorca, aquest a Mallorca. No sé si ho varen citar, sí, ho varen citar, però tampoc massa. Mos serveix d'exemple del que són i com actuen aquests dimonis boiets. Estic fent una petita, diguéssim, coïta d'exemples, no? Perquè no dona per més. En Bernat Cinclaus, de Santanyí. Aquest, tenim un cas que tenia 5 dimonis boiats. Ell era considerat un bruixot, a lo millor vendria a ser una mena de... no sé com si diria, de creador, no? Perquè ell era, tenia aquestes capacitats, se suposa, perquè tenia follet, també. Aquí hauríem de veure aquesta comparança entre els follets i els dimonis bollets, no? Bé, se suposa que ell mateix va crear aquests homonats pel seu ús particular, per tenir-los com una mena d'esclaus, com es golem, en aquest cas. Hi eren 5 dimonions que cada un d'ells, a part de tot l'altre, li feia de gordià. Tenia ses... guardaven ses claus que servien per obrir i alliberar el tresor amagat que ell tenia, no? I cada un d'ells tenia una d'aquestes claus d'O, i totes 5, juntament amb en Bernat, 5 claus, ahir el joc de paraules, podria aconseguir el tresor, que sembla, Borja, que roman encara amagat, encara el tenim amagat, no?
Sí, ho vaig dir en el seu moment i ho torno a dir, han d'anar a Santanyí a trascar.
Han d'anar molt de postos, han d'anar per allà, mirem. N'hi ha més casos, però ens quedarem sense temps i ens anirem veient. Crec que sí, que aquests serveixen com a exemple, però vos heu fixat? I ho hem vist amb en Jesús Callejo, amb això que han recollit i amb tot el paperum que tenim per aquí damunt. Actualment és com si no n'hi hagués, ja és interessant, eh?
Font de Misteris amb Txema Font.
Escoltes IB3 Ràdio a Menorca 88.6. La sents?
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre.
Hola, ¿estáis ahí?
Y Walter no dices.
Hola chicos, soy Alaska.
Soy Luz Casal.
Soy Michelle McKay.
Soy Paloma San Basilio y
desde Wisconsin, desde Wichita, desde Santo Domingo o desde Alcorcón.
And you're listening to...
La Bámbola. La Bámbola los domingos por la mañana y quizá algún día en redifusión porque están en el programa que lo tienen que repetir algún día de la semana, digo yo. Un beso para ti, Joan, y para la gente que te escucha.
A IB3 Ràdio, cada diumenge a les 9 del matí, gira La Bàmbola, amb Joan Bausà.
Jo lo escucho siempre.
Escoltes IB3 Ràdio, a Calvià 92.7. La sents?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Seguim a Font de Misteris, a IB3 Ràdio, a Eivissa i Formentera en el 93.7 de CFM, i estàvem parlant avui d'aquesta mena de dimonions, de dimonis bollets, de barruguets, familiars, follets, etc. Però molt volen centrar en un tipus que és els que coneixem també com a negrets, que és una excepció poc estesa, però que sí que hi figura, no? I hem estat parlant dels tulpes, dels gòlems, i dels dimonis bollets com a tal a Mallorca i anem trescant i ara mos anem amb en Borja fora de les nostres illes, cap a on anem?
Anem a l'altra punta del món, anem a Xile, concretament a la coneguda com a Isla Grande de Chiloé. Allà conta la tradició que viu un ésser anomenat Trauco, que bé podria ser, per ventura, un parent llunyà dels nostres negrets i similars, també parent d'estulpa, però, he de dir, ja veureu la història, una mica més bèstia, una mica més salvatge. Bé, el seu origen vendria, segons diuen les llegendes locals, de la transformació d'un dels àngels caiguts que va ajudar el dimoni a lluitar contra Déu. Com és ben sabut, aquests àngels van perdre el combat i per això, i per la seva gran ofensa, van ser castigats. En el cas d'aquest personatge que ens ocupa, l'àngel va quedar convertit en aquest Trauco, que té trets físics bastant interessants.
De totes maneres, aquí hi ha una altra, hi ha qualque altra teoria del seu origen, perquè, clar, en aquest cas no seria semblant, perquè seria en si mateix, seria un àngel caigut. En canvi, els dimonis bollets o els familiars són, en principi són creats per les persones, no? O bé, com estulpes, que és impressionant, lo de estulpes pel pensament. I d'això, un altre origen i com és físicament, que també ho has mencionat.
Sí, bé, hi ha qui diu que es Trauco seria fi d'una serp mítica d'aquelles terres i que du per nom Caicai. I es Trauco hauria nascut per la ràbia sentida per aquesta serp contra la humanitat, ja que, segons aquesta història, els humans sempre s'han mostrat ingrats en la mà. És una cosa bastant estranya. Bé, això s'ho pot lligar una mica a lo del curiós aspecte físic. La serp, perquè es Trauco no se pogués defensar dins aigua, l'hauria fet sense peus. Però sigui per mort de la serp o per mort de ser un àngel caigut, hi ha més característiques interessants. Tenim, per exemple, la seva alçada de més 80 centímetres, una ala terrible, un bastó que emplea per caminar i una petita destral de pedra en la qual pot tallar qualsevol arbre que desitgi en només 3 cops.
Fins aquí, bé, no res sorprenent. Però la cara que poses, m'imagino que
sí.
Ara, no? Què més se conta?
Bé, el que se conta no és gens bo. Seria com una, com dic, una versió un poc a la bèstia dels nostres dimonions. Es Trauco s'amaguen els arbres i quan passa qualque lota extraviada per allà de vora, i de li tira el seu alè, la lota queda desorientada i es Trauco aprofita per violar-la i pegar-li una bona pallissa. és molt bèstia.
Sí.
I encara n'hi ha més, però. Què passa si aquesta lota, per exemple, s'escapa?
Què passa?
I del que es Trauco se presenta d'amagat a casa lota en qüestió, a la porta li deixa, i això fa un pot d'oi, la veritat, els seus excrements, i aquests provocarien somnis libidinosos a la dona. I es Trauco aprofita per entrar dins la casa disfressat i tenir tractes carnals amb ella. Què vos pareix?
Desagradable, de totes, és una figura que no m'agrada.
Sí que és una mica comparable amb Bastul, per lo de tocar massa a sa dona, però massa, seria en aquest cas.
Sí, però jo personalment no m'agrada. No m'agrada, sigui o no sigui llegendari, històrica, inventada, real, m'és igual. No m'agrada gens. Perquè no. És a dir, probablement té la seva, com te diria jo, té la seva moralina, no? Has comentat que li passava quan trobava una lota tota sola pel bosc, no? Supos que hi ha la semblança amb altres contes i fàbules, però encara així me sembla massa desagradable. Anem a un altre.
Anem a un altre més. Anem ara cap al nord d'Espanya, però no a Galícia aquesta vegada, sinó cap a Astúries. Allà m'ho espera un altre parent dels nostres negrets.
És estrany que no vagis cap a Galícia, però bé, t'atraques bastant, no?
Sí. Bé, com... anem en Sotrasgo, si vos pareix.
Vinga.
I del Sotrasgo, du robes de color vermell i capell de mateix color. Una vegada més se repeteix la salçada de més 80 centímetres. També comparteix l'escola de pell negra en els nostres negrets. És un follet casolà, penetra ses cases quan els focs estan ses, normalment se preocupa de fer ses feines domèstiques i fa feina col·locant tot a puesto. Però si està de mal humor, i aquí ve lo dolent, pues espanya els atuells, amaga els objectes, amaga sa roba i pega crits i espanten en el bestiar.
Tenim un altre on es repeteix, en aquest cas sí, el que hem vist del Tíbet, el que hem vist de la religió jueva o hebrea, el que hem vist en els d'aquí, que és molt interessant, i ara mos queda saber com te pot fer com pots fer per desfer-te d'aquest ésser quan se capgira i se torna en contra teva, no?
I de, quan passat seves entremiladures, per emplear una paraula que empleus tu de vegades, volen, la gent vol desfer-se d'aquest ésser, i ja que aquest presumeix de tenir-ho tot molt ordenat i net, quan està de bon humor, i de, se li posa en terra, vull dir, se li posa per terra, terra, amb lli, i li manen recollir-lo. I clar, es trasgo, no ho he dit, té a sa mà un forat i clar, no ho pot fer, sempre li cau. També li envien a blanquejar llana negra. Això passa exactament sí. Igual que en els nostres bollets.
Se repeteix.
O li fan dur un cistell ple d'aigua, cosa que és impossible perquè no pot, és massa gran. I l'estrasgo, picat en el seu home propi, abandona la casa per no tornar.
Es tracta de d'un ésser com a massa semblant, no? En els nostres illencs. Tant per les històries que es conten com per la mena de comportament que té. És molt interessant. I d'aquí passa, com estem veient, com arreu del món, tenim els nostres, qualcuns en particularitat pròpies, però en qualsevol cas hi ha molts d'aquests éssers més o manco diferenciats, no? Els noms, he citat abans, però ara diré si me surten tots. Berrugats, barrufats, familiars, negrats, els dimonis bollats, els follats, hermassats i, abans no he dit, me sembla, homenats de colzada. No? I també hi ha un altre que aquest sí que aquí demanaria ajut en els nostres oients, els coneguts, o més bé desconeguts, com a homoniqueus. Si qualcú de per devés la serra de Tramuntana ha sentit xerrar dels homoniqueus, li agrairia que mos donàs qualque informació. Però ja dèiem que anant massa just de temps, així que avui només mos anirem en el que hem comentat, no? En aquests semblants, el que en castellà es coneix com a duende, que serien follets, segons alguns diccionaris, i per això dels follets en parlarem ara. Per començar, a veure, tenir follet era tenir una capacitat estranya, no? Era la capacitat, com han dit, d'embarnar 5 claus que la tenia de poder fugir d'un indret de cop, no? Ara hop, ara no ets, ara ets, ara hop, ara no hi ets, no? Aquest deien que de Santanyí a Palma es trobava 5 minuts. I què té a veure aquesta propietat amb el tema d'avui? Idò, perquè hi ha qui creu que el motiu per fer que un pogués desaparèixer aquesta capacitat desaparèixer d'un indret en determinades circumstàncies era deguda a una altra mena d'aquests estranys éssers, no? Que seria aquest anomenat follet. Hi ha disparitats d'opinions. Al llarg del temps n'hi ha recollides diverses versions de per què i per què no. I de moment mos quedarem en sa que va recollir en Francesc de Borja Moll, que deia que bé, a Balears el concepte de follet és molt distint del que se'n té a Catalunya. Les entremaliadures d'aquests a les illes són atribuïdes als dimonis bollets i als homonats de colzada. El follet, i especificava en Francesc de Borja Moll, pronunciat follet fins i tot en els pobles mallorquins que distingeixen la O àtona de la U, idò, és un esperit diabòlic que certes persones duen damunt, generalment dins una bossa o sarró, i que està a servei de qui el du i li confereix especials propietats màgiques, principalment la de poder fugir o descomparèixer misteriosament. A Eivissa diuen que el sarró on es porta el follet ha de ser de pell de mostel o de gat, amb el pèl de dins. Jo aquí vull afegir que també hi havia que ho relacionaven sa poca monjo, bessona. També conten, segueix amb en Francesc de Boia Moll, que el que duia follet en veure's perseguit o en perill cridava Follet, vine a ajudar, amic meu, ajuda. Aleshores sortia el follet i el que feia desaparèixer dins les mans del que li havien agafat o de qui els perseguien. A Eivissa es creença vulgar que els qui donen follet, o sia, que confereixen les habilitats sobrenaturals indicades, són els capellans. És a dir, això darrere dels capellans seria que ells són, segons aquest llegendari eivissenc, els que estan capacitats per crear, per fer aparèixer aquests éssers, no? Que també aquesta és una manera molt curiosa de fer una afirmació que, si mos fixam, mos tornam a anar una altra vegada en estulpa i en esgòlem.
I en el cas d'una floreta, en sóc capellà per ventura, no? El capellà que diu que, lo que no estan fent res mal fet, sinó que tresquin. Només hi poden descobrir això. Podria estar implicat?
Podria estar implicat, però el capellà va fer anar a cercar en a Caterina Floreta. Jo no el veuria tan implicat, però en aquest cas que mos diu en Francesc de Borja Moll, que té recoït, vull dir, no, supos que ell no ho devia pensar així, però sí que és curiós atribuir aquesta creació de personatge en el capellà quan, estem parlant de segles enrere, clar, això és les tradicions, quan Estulpa també estava creat pels seus capellans, una mica, no?, pels seus lames, i es golem pels rabins. Molt curiós, això, aquesta semblança. És molt curiosa. Seguim cap a fora de Silles, t'assembla?
O fem una publicitat, per què no?
Fem ara la pausa de publicitat, trobes?
Sí.
I anem a publicitat.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. IB3 Ràdio. Ho sents?
Cada dematí prenem els cafès Cafè Divendres i aprofitem per analitzar tota l'actualitat de la jornada.
Sempre hi ha un però.
No hi ha alternativa al sistema.
Ciutadans poden intervenir.
Cafè aquí. Fresca, té uns datos que tampoc he regalat.
Prometo que no le quiero pegar fuego a la tempesta.
Esto ya estamos es con este Sony que te que mi me chirría tanto.
Son un que va una frase sense que me facis de torero y me surtis.
Bastante de acuerdo con lo que están diciendo y no sé si me tengo que preocupar.
I després dels cafès, si és necessari, els convidem a la tina. Ens acompanyen?
De dilluns a divendres, a les 9:05 del matí, es Cafè Divendres.
Endinsa't amb nosaltres al sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi, tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 7 del capvespre. Del camp a la mà, amb Aina Solana.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4. La sents?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a IB3 Ràdio, a Mallorca, en el 106.8 de CFM, i estem parlant d'aquests éssers una miqueta estranys, no? Els follets, els familiars, els dimonis bollets, i tots aquells que estem comentant i que tant ens està cridant l'atenció, no? Perquè és molt enigmàtic. I has aprofitat ara aquest moment per fer una mica
d'ordre. Sí, ha estat una pausa una mica precipitada, però és que literalment havia perdut els papers.
Sí, mai millor dit, no, però ho entenc perquè tenim un desgavell. Avui, Sergio, no facis foto de lo que tenim aquí damunt, tranquil. Perquè pot ser gros, això. Anant cap a fora de les Illes una altra vegada, Borja.
Un altre
i
vot.
I cap a Bonnam, que anem a Galícia.
No, seguim en el nord d'Espanya. Per ara, canviant de destinació, anant cap a Cantàbria, si vos pareix, on també, per la vista, hi ha un bon grapat de possibles parents dels nostres negrats boiats i assimilats. El primer d'ells seria conegut com a Trastolillo. És el més conegut d'entre tots els éssers aquests que habiten ses cases de Cantàbria, i també a qualque banda també és conegut com a, com a trasgo, o sigui, hi hauria la similitud.
Habiten ses cases, has dit, d'aquí és nom de familiar.
Efectivament.
De familiar, no? De, que això vendria de família, i aquí mos hauríem d'anar a sa... però no sé si vull... no, de, a sa origen, això, els romans, que la setmana passada vam estar parlant amb la doctora Vázquez, mira, això li podria haver demanat ahir, o avui de matí, a la doctora Vázquez, ja tenien uns déus...
Tenien seus esperits familiars.
Que eren els esperits familiars, com per exemple en l'art, d'aquí ve el nom de l'art, no? D'hogar, de l'alà, no? Perdó, sigue, segueix.
Bé, deia que és el més conegut i és un ésser joaner, que una mica despistat i que sempre se'n riu, sempre està rient, segons se conta. És petit, és molt negre també, cabell llarg i ulls del mateix color. No, els ulls són verds, perdó, el cabell és negre. Té cara dolent, té dues banyetes petites i una cosa que gairebé no se distingeix. I du també una espècie de túnica vermella que se fa d'escorces d'arbre cosides amb beure, i se cobreix el cap amb una gorreta blanca i se recolza amb un bastonet de fusta. O sigui, els trets també són bastant similars en els anteriors.
Sí, allà a tots els hi donen una visibilitat corpòrea. En canvi, aquí a les nostres illes tenen també la particularitat de la invisibilitat.
Sí.
Sorprenent també. Segueix, perdona.
Bé, totes les coses que succeeixen dins les cases i són inexplicables, a Cantàbria tenen per autor el Trastolillo. Sempre és ell, se suposa.
Interessant. Més coses a Cantàbria.
Bé, un altre ésser interessant és l'anomenat Trenti, ben prescut, per cert, en el Trastolillo.
Serà casualitat, però tot tres comencen per TR. És curiós. I són veïnats.
Sí.
Qui, i què fa? Com ha dit que era aquest?
Trenti.
Trenti.
Sí. El Trenti és petit també. Una vegada més se repeteix lo de menys d'un metre d'alçada. Té la cara molt negra, els ulls verds. I a diferència dels anteriors, en aquest cas, no entra a les cases, sinó que és un follet de bosc. Per això, per passar desapercebut entre la vegetació, du per vestit una túnica de fulles de castanyer i molsa, que se confon de meravella en l'entorn. S'alimenta blat de moro i bou llet, però no aigua perquè és verinosa per ella. És curiós. A l'estiu dorm entre la mala herba, a peu dels arbres, i a l'hivern se refugia a les coves, a les fondalades. Bé, el seu entreteniment favorit és prendre espada en els muntanyosos que se troben amb ella a les muntanyes de Cantàbria.
M'ha cridat l'atenció la de l'aigua, molt. I no m'acabant, que tens més per aquí?
No en tinc un més. És un ésser una miqueta diferent. És conegut com a Follet Thauri.
Follet, ho hem citat moltes vegades, però Follet Thauri no ho havia sentit dir mai.
I de la gent l'anomena cercador miraculós o Follet de les coses perdudes.
Ah, val. És a dir, seria Thauri com la capacitat de poder trobar...
No aigua en aquest cas, sinó qualsevol cosa que s'hagués perdut. El que dic, quan qualque cantabra perd qualque cosa, fa una invocació en aquest Follet Thauri perquè aquest trobi el que s'ha extraviat. Si, tengo aquí unes línies, de puto dir si voleu.
Diu,
duende, duende, duendecito, una cosa jo perdí. Duende, duende, duendecito, compadécete de mi. Si la persona que l'invoca és bona gent, es follet arriba ràpidament i escolta amb atenció la descripció de l'objecte perdut i fa una indicació en el que ho va invocar perquè el segueixi. Dona moltes voltes abans de dirigir-se en el lloc on està l'objecte i si veu que la persona comença a impacientar-se i a dubtar d'ell i la desapareix i després ja només se recupera l'objecte i li regala a un necessitat. O sigui, si no li fas cas, si te portes nerviós, ell sé que és objecte i li regala a qualcú. És bastant interessant. Bé, per concloure, un parell de trets físics d'aquest personatge. És un follet petitó, moreno, també una altra vegada esnegrat, de cara rodona, nas llarg i afilat, ulls negres en aquest cas, i grans, i cabell ros. La seva veu és ronca, com si estigués com enfadat, però en realitat és molt alegre. s'abasteix també una vegada més amb una camiseta vermella i sempre camina corrent sos d'un costat cap a l'altre.
És molt curiós, més del que em pensava, dona per molt més del que creiem, perquè encara no hem contat cap historieta d'aquest tema ni de... Ara en Sergi m'està mostrant l'ordinador. No em dic cap de Menorca, no em dic res d'Eivissa, on també estan, i no han dit, gràcies per l'advertència, que com se fa aquí per desfer-se d'un d'ells. En contar-lo del golem, és vera, com s'havia de fer, en contar-lo de lo d'estulpa, i els nostres d'aquí, per si mos ho trobam i mos fa seguitza, i de, hi ha diverses maneres de desfer-se'n d'un d'ells, però és molt complicat. Una de les vessants que s'empleen per poder desfer-se d'un dimoni bollet és amb una mena d'oració. Però, clar, aquestes oracions s'han perdut en els temps, perquè qui la sap, la sap, i qui no la sap, no la sap, i qui la coneix no la pot transmetre. Per tant, se suposa que actualment no hi ha ningú que sapi aquesta oració en la qual un se podria desfer d'un d'aquests dimonis bollets en cas de tenir-lo. També afegir que poden mantenir-se durant molt de segles tancats a una a botelletes, no? Normalment estan dins ampolles petites, i tal vegada, si un dia qualcú veu una ampolla de color negre ben tapada, a la que se li veu que li han passat molt d'anys per sobre, que vagi alerta, perquè lo millor, dotat d'invisibilitat a de dins, pot trobar-se un dimoni bollet, i si l'obs, pues pot desencadenar una catàstrofe. I ho deixem aquí. Anem a fer quatre recomanacions bibliogràfiques, prenent nota, i jo vull seguir amb aquest tema perquè m'encanta. La veritat és que m'encanta. De David el Nomo en els tulpes. Vull dir, impressionant, és que no hem parlat de David el Nomo.
També duia un gorro vermell.
Sí, com aquest
com
darrer
que has dit.
Sí, sobretot els...
Els trasgos...
El darrer de tots era el que més se li semblava. El Zaorino, en Trenti. Eren Trenti, Zaorino, sí. En Trenti. Perdona, sí, Sergio, les recomanacions bibliogràfiques, per favor.
Bé, i d'avui recomanem un parell de llibres d'en Jesús Callejo relacionats amb el tema d'avui. El primer que recomanem és El Bestiario, editat el 2000 per EDAF, i Seres Màgicos d'Espanya, Nomos, Hadas, Duendes, de 1997, editat també per EDAF. També recomanem Barrugats, Familiars i Follet, Rondalles, de Joan Castelló Guaix, editat per l'Institut d'Estudis Eivissencs.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
La setmana passada... Clar, no mos va donar temps, pecam sempre del mateix. Vàrem tenir a Palma un escriptor, a Palma, a Mallorca, no, va estar a Palma, però va estar a Mallorca, a un escriptor que misteriosament no és massa conegut aquí, però sí, me consta que ha estat guardonat en moltes ocasions i amb premis molt importants. I la veritat és que me va sorprendre que aquí, a Font de Misteris, que tant mos agraden els llibres, no tinguéssim coneixement d'aquest autor mallorquí, Poblet, i que sí, en aquest cas, per a Catalunya sí que el tenen com a reconegut, i no aquí. Malauradament no vaig poder anar a les presentacions del seu darrer llibre que va fer aquí a Mallorca, però jo estava a Eivissa, però no hem volgut desaprofitar l'ocasió de conèixer-lo, de saludar-lo i d'aprofitar per parlar de la seva obra. Tenim a l'altra banda del costat telefònic, que m'apareix que està a Barcelona, en Melcior Comas. Bon vespre, Melcior, com estàs?
Bon vespre, molt bé.
Estàs a Barcelona, me sembla, no?
Sí, habitualment visc aquí, però pas de moltes setmanes i mesos de l'any també a Mallorca.
És que jo penso, Melcior, que com a ses illes en lloc. Vull dir, jo som així, no fa falta que te manifestis, però jo personalment ho tenc claríssim.
Bueno, és un dels millors llocs per viure, això també estic d'acord.
Sí, a més, objectivament parlant, això és així. Vares estar aquí, crec que la setmana passada, dia 4 de desembre, per exemple, vares estar a Mallorca, divendres passat, no, l'altre, dia 5 també. Com va anar això, la presentació, etcètera?
Bé, vàrem fer unes quantes presentacions de llibre en el meu poble natal, la Pobla, allà on jo també he viscut molts anys, Inca, i després a Palma, no?, com la gran capital, també tocava fer una presentació allà, i a més hi havia llibreters interessats en parlar de llibre, lectors que me volien trobar, i bueno, va anar força bé, no em puc queixar, no?
Te vares sentir ben tractat a casa teva, idò.
Sí, i això no sempre sols habitual, eh? La capital de la cultura catalana encara continua sent Barcelona, allà on hi ha les grans editorials, allà on hi ha diaris en català i les plataformes, doncs, que te permeten treure una mica el cap, no? Però a Mallorca hi continua venent molt de lectors i una activitat cultural excel·lent, no? I bueno, sempre jo m'he sentit molt ben rebut.
Fantàstic, estic content. A veure, he de dir que jo encara no he llegit el teu darrer llibre, que ha estat guardonat amb el premi BBVA, com el de Sant Joan de Literatura Catalana.
Exacte.
A més, està molt ben considerat, en tenen considerat per quantitat econòmica. Enhorabona.
Gràcies.
Estiria bé que molts d'escriptors, molts dels que es dediquen a difondre cultura es poguessin dedicar a això. I el que sí volia era comentar, perquè tenc entès, per lo que he pogut rescabalar, perquè encara dic, no m'ha pogut llegir el llibre, però... Hotel Indira.
Sí.
Secció, si transcorreix a Silla de Mallorca.
Sí.
Què mos pots dir? Fes-me 5 cèntims de...
Bé, és història també d'un escriptor mallorquí, no?, que va anar a Barcelona, va publicar un llibre aquí amb un èxit relatiu, i ara fa 5 o 6 anys que estava lluitant per fer una gran novel·la, d'aquestes gran novel·les de 900 o 1.000 pàgines, no?, i la va dur a l'editor, i l'editor li va dir que era realment impublicable, que era molt dolenta, no?, i ell s'havia passat 4 o 5 anys treballant amb això. I això va coincidir també amb una crisi personal, en el sentit que la dona en la qual vivia també el va treure fora de casa, no?, per incompatibilitat sentimental, no? I aquesta crisi personal i laboral també, o de vocació, el du a tornar a casa nostra, aquí a Mallorca, i a treballar en el seu negoci familiar, que és aquest hotel, Hotel Indira, que és el que dona nom a la novel·la, no? I és un hotel, bueno, doncs, en certa manera encantat, en certa manera encantat, o que bon, hi ha un cert component tràgic de fons, que arrossega la història, doncs, d'aquest hotel, que ara mateix tindria uns 50 anys de història, no?, que va fundar el predí del protagonista, no?, i és un hotel que va tenir uns anys d'esplendor fantàstica durant els 60, perquè en aquest hotel hi van passar molts actrius, actors famosos, empresaris, esportistes, escriptors, grans artistes, no? I ara és un hotel de 3 estrelles, doncs, amb aquesta línia, doncs, molt decadent, no? Un hotel que un havia de necessitar, doncs, restaurar, tancar, però econòmicament se fa difícil per la família del protagonista, doncs, tirar-lo endavant.
Vendria a ser un exemple del que jo crec que això, aquesta tendència ha canviat una mica, afortunadament, pens, però sí que és una realitat que han tingut aquí, aquell bon turístic que va ser aprofitat per 4 senyors que després els seus hereus, de millor o pitjor manera, l'han sabut o no continuar, no? Mm-hmm. És interessant. M'imagino que l'hotel com a tal no existeix.
No, és una mescla de coses, és una mescla de coses d'un poc dels hotels que hi ha a Port de Pollença, que hi ha també el Cudi, que hi ha Formentor, és una amalgama de coses, de mites, de llegendes que d'aquests anys, no? I d'històries que jo també he sentit contar a casa meva, no? De famílies que varen intentar, doncs, fer-se rics, en la possessió, doncs, de terrenys de vora la mar, no? I la construcció d'hotels, i que no varen poder resistir, doncs, aquest canvi de paradigma que hi va haver 20 anys després, en l'arribada de les multinacionals, no? I que se varen haver de vendre els hotels o simplement declarar la fallida i tancar, no?
Exacte. Jo ara se m'han vengut en el cap hotels de precisament d'esport de Pollença, més que de... Sí. Aquells hotels petits, no?
Exacte.
Sí, és interessant. I una altra cosa que sí volia dir molt ràpid és aquesta part més, com podríem dir-lo, més misteriosa dins la novel·la. A on la trobaríem?
Bé, sí, a veure, és predida el protagonista, que com han dit abans és el fundador d'aquest negoci familiar, no? I va acabar de manera tràgica aquest senyor, no? El van trobar ofegat a la piscina, no? I, bueno, no han arribat a aclarir ben bé com és que aquest senyor va l'expedir, no? Aquest fundador de l'hotel de la novel·la, doncs va acabar així, no? I, bueno, i el protagonista també tornant a Mallorca amb una crisi personal, no? Que el du està molt capficat, que el du està molt preocupat, que el du a fer-se moltes preguntes existencials, no? D'aquestes, doncs, preguntes terribles, no? Que tot, moltes persones durant moltes fases de la vida mos feim, no? Que allò de qui som i que defensa la nostra vida, no? On hi té aquesta premonició de que pot acabar igual, no? Que pot acabar igual també com el seu predir. I en certa manera comença a endevinar la presència del seu predir dins l'hotel. No és que el vegi físicament, així com per exemple el fantasma del rei Hamlet, no? A l'obra de Shakespeare, que se'l ve aparèixer pel palau, no? Una mica és allò, aquesta premonició d'una presència que ell no va conèixer directament perquè se va morir abans que ell nascés, no? Però sí que el veu impregnat, doncs, en la història i en les parets d'aquest hotel, no? I sobretot allò, sent que en certa manera pot acabar com ell, si no s'espavila, I això, aquesta tragèdia, doncs, que se respira, no? Aquest personatge que en certa manera no està allà, però està allà, personificat amb aquell edifici, no? Doncs això era una cosa que m'atreia molt d'explorar, no?
Mos sembla un argument molt interessant. En la teva trajectòria, perdó, Melció, sí. Pens que pot ser una gran novel·la. Hotel Indira es diu?
Sí, Hotel Indira, publicat per edició 62.
Perfecte. Ho apuntam, ho tindrem en compte i, de veritat, moltes gràcies per haver-lo compartit en nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I seguirem en contacte. Quan venguis per Mallorca, menys si ens podem fer de veure.
Molt bé. No.
Perfecte.
Salut, gràcies a vosaltres.
A tu. Adéu, vagi bé. Bon vespre. Adéu.
Font de Misteris, amb Txema Font.
No ho he dit, però estem a la secció que nosaltres anomenem Mondiversos, que sabon feim això d'espipellar una miqueta l'actualitat, aquestes coses que mos en revolten, i on aprofitem pues, per fer coses d'aquest tipus, com entrevistar un escriptor o per també comentar, en aquest cas ara, un esdeveniment que va tenir lloc el passat mes de novembre a l'Hotel Horizonte de Palma. Això ja ho varen comentar aquí, a Font de Misteris. Ho varen comentar només de passada, crec recordar, va ser en especial de músiques, no?
Efectivament.
Però varen dir que aprofundiríem, mos hem passat una altra vegada un parell de setmanes, i bé, què hem fet? Idò, hem contactat amb el cap de premsa de la ACF, que és l'associació de Amics de Ciència i Ficció, i han contactat amb el cap de premsa per comentar amb ell quatre cosetes, no? Alberto Moral Díaz. Bon vespre, gràcies i benvingut a Font de Misteris.
Bon vespre i gràcies a tots vosaltres per convidar-me. Aquí està, ni que sigui en veu telefònic, amb vosaltres també.
També normal, un dissabte vespre, entenem que tothom ja té més o menys planejat el cap de setmana, no? Però t'agraïm que en aquestes hores tan intempestives mos puguis atendre. Mira, si mos atens, la meitat de bé, que mos vàrem atendre quan vàrem anar a l'esdeveniment, mos donam per més que satisfets, eh? Tot donam públicament l'agraïment de com mos vàreu tractar. Val? Això...
Provarem que sigui així.
No, no, la veritat és que vàreu estar molt atents i mos vàreu sentir, fer sentir la mar de bé, i també, quan després veurem, mos vàreu donar l'oportunitat de conèixer en Pepe Mediavilla, el qual és fantàstic. Escolta, per començar, què vol dir AACF? I què feis?
Bueno, AACF, com tu ja has dit, és l'Associació d'Amics de la Ciència-Ficció. És una organització sense ànim de lucre local, de Balears. Majoritàriament tenim els membres a Mallorca, però mos agradaria, encara no crec que hi hagi hagut la circumstància, de que hi hagi gent d'Eivissa, bueno, de les Pitiuses o de Menorca. També tenim gent a la península, com podria ser el cas d'en Sergio Ruiz, que va venir expressament de Barcelona per ajudar-nos a planificar tot l'esdeveniment, i també hi ha gent a altres puestos com a Madrid, a Alacant, Bilbao, etc, etc. I mos dedicam en això, a promocionar la ciència-ficció, no només des d'una manera lúdica i cultural, sinó també benèfica, perquè tots els actes que feim, el que podem recaptar, una part mos la quedam per poder continuar fent aquests esdeveniments, per poder continuar preparant-los, i la major part, la gran majoria, se'n va cap a algunes organitzacions benèfiques amb les que tenim contacte, com podria ser Índic, la Fundació Gaspar Hauser o Son Espases, per nomenar unes poques.
Vosaltres decidiu i publicau i feis públic a qui li donau aquests beneficis que heu obtingut. Això m'ha agradat, veure que públicament ho deis. Mm-hmm. Això penso que és loable, és molt important, perquè no és el mateix dir donarem o farem que dir hem donat i hem fet, perquè demostra pues això, no? una claredat bastant important, pens, i m'agrada.
El motiu principal d'aquesta claredat, com tu dius, és en Honorio Arribas Ferrer, que és el president i un dels fundadors de l'associació, és mestre, i clar, ell té molt present els nins i les nines a l'hora de jugar, d'aprendre, d'agafar cultura nova, i per aquest motiu també, en part, perquè coneix molta gent de totes aquestes associacions que t'he anomenat. Per exemple, té molt bones relacions amb la Carmen Artero, que és de la Fundació Indi, que ha estat una de les beneficiàries del superàvit que hem pogut recaptar en aquesta darrera edició del projecte 145, episodi 1. D'aquí que tot ho feim sempre amb ells al cap, a tenir-los en compte.
Fantàstic. No, ja només per això val la pena. Aquí, els de Font de Misteris, realment això és un tema que valoram, ho valoram, és veritat. Trobant que no ho hem de deixar de banda, l'ajut, la solidaritat, etc. És que tenim la sort d'estar una miqueta més bé, no?, pel motiu que sigui. També me va cridar l'atenció veure que teniu el suport de la Caixa.
Sí, tenim més... Bueno, a veure, és un suport, no vull dir testimonial, s'han portat molt bé amb naltros, però tenint en compte la conjuntura econòmica que estem patint darrerament, clar, és molt difícil poder donar una gran quantitat econòmica per qualsevol projecte. En aquest cas, clar, naltros ja els hi varen dir, que com ja repeteixo un altre cop, som purament benèfics, és a dir, no cerquem res per naltros, no volem lucrar-nos amb això, i mos varen poder ajudar, mos varen poder donar una petita empenteta a l'hora de poder financiar bona part de lo que seria els costos de portar gent de la península, com en Pepe Mediavilla, sense anar més lluny, altres grups d'animació com Ghostbusters Costa Este, i també altres convidats que varen haver de venir expressament fora de les illes per poder fer realitat el projecte 145 episodi 1. És a dir, és una de les entitats que mos ha donat ajuda. D'altres també mos han donat ajuda, maldament no sigui econòmica, sinó material. És a dir, tot compte. Qui no pot contribuir amb dos pes, doncs mira, jo tinc aquestes prestatgeries o aquestes vitrines o tinc aquest material que em sobra, si el voleu ho fer menester, o fins i tot les coses de logística més bàsiques, com ara també que, per exemple, a Fontvella ja mos va enviar bastanta d'aigua que la varen d'haver de menester en no poca mesura, com te podràs imaginar.
Clar. Bé, nosaltres vàrem anar, tu ho saps, evidentment, perquè mos vàrem rebre, però nosaltres vàrem anar abans de que començàs tot l'esdeveniment, que va durar tot un cap de setmana, i vàrem estar veient el que hi havia, el que se feia, i la veritat és que hi havia molta feina darrere, perquè nosaltres vam tenir l'oportunitat de veure-ho perquè estàvem amb altres. Me sorprèn que una feta d'aquestes tan friquis hagi tingut aquesta, diguéssim, transcendència, no? I aquest èxit que heu tingut, perquè en el final donem quatre dades. Quanta de gent va passar per allà? Hem de tenir en compte que el cap de setmana aquell va ser ferest el mal temps que va fer. De fet, en el final vàreu fer dur, crec que amb en Pedro Torromé vàreu fer dur el serredor de dos més gros del món,
De 5 metres, correcte,
exactament, que era impressionant, però en el final va estar allà, el vàreu poder mantenir tot el temps en el final?
No, per desgràcia no, el temps, com ja vas dir, no mos va ajudar gaire. Bueno, el temps ens va donar una de cal i una de sorra, perquè ens entenem. És a dir, en el sentit de meteorologia va impedir que certes coses com l'R22 gegant d'en Pedro Torromé no pogués estar muntat tot el cap de setmana. El varen poder muntar, però només un parell d'hores el dissabte, quan va fer més bo, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguns companys de IB3 Televisió o altres que varen venir, el varen poder gravar, però sí, per desgràcia...
Nosaltres personalment, no, perdona Alberto, nosaltres com a Font de Misteris el tenim fotografiat.
Ah, bueno, sí, també hi ha fotografies, però no és el mateix en una fotografia que veure-ho en directe, està ja enfront d'aquella bèstia.
No, clar, no, però evidentment, però sí, lo dels temps és una pena, però de totes maneres crec que va ser un èxit, no?
Sí, i ara, i el que t'anava a dir, això, una de cal i una de sorra, és a dir, per una part, lo de l'R2 no ens va ajudar, però per altra part, feia mal temps, com tu has dit. I clar, la gent que potser sortia i estava ja una mica, bueno, i ara què podem fer? I què hi ha per fer avui, en aquest dia? Mira, l'Hotel Horizonte s'està fent això, i varen acudir. I la pluja, en aquest sentit, ens va ajudar a reunir gent a sota del nostre sostre, i per poder gaudir de l'exposició. I si xerram de xifres, te puc dir que varen passar cap amunt i cap avall, no és exacte, 2.227 persones que varen venir entre el divendres 28 a les 7 hores i el diumenge 30 a les 6 hores, que va ser quan ja es va fer la cloenda oficial.
Tenint en compte que com som, en aquest cas els mallorquins, pens que és un èxit, i més tenint en compte que és la segona edició, que vàreu fer una que era un poquet de mel i sucre, que recordar l'any passat, també per mes de novembre.
Una experiència pilot, sí.
Sí, bé, mel i sucre. Sí, i aquesta, no, aquesta ja ha estat, davant de veres, una cosa més seriosa. I el nom, Projecte 145, episodi primer. Per què?
Sa gran pregunta. Molta gent mos ho demana i la realitat és que, com amb tots els grans misteris de l'univers, no hi ha una raó concreta perquè s'anomeni així. És una mica com la Legión 501 de Spanish Garrison, que... Per què Legión 501? Pues perquè 501, o 501st, en anglès, sona bé. En Honorio i la resta dels fundadors els hi sonava bé el nom i van dir, pues mira, Projecte 145, van dir. I no mos menjant més el cap.
Perfecte, o sigui, jo ho diria d'una altra manera, som friquis i fem el que vulguem en aquest sentit, no?
Ah, efectivament.
Per què? Perquè sí, perquè m'ha de ser gana i s'ha acabat.
Per afregejar una certa companyia de xampú, perquè jo lo valgo, com qui diu.
Exacte, és el que anava a dir, però jo no ho podria dir.
Jo, que tinc aquí.
Tu. Exactament, ets un convidat. Fantàstic. Després també allà hi havia estants tant de col·laboradors com d'empreses, no? És a dir, ara per començar, ara suposem... No, anirem amb els estants primer. Estants comercials. Mos vares dur i mos vares presentar a tothom, gent encantadora, les coses com són, botiguers de les nostres illes, principalment de Mallorca, i també botigues que varen venir de la resta de l'estat per participar també, per ser part activa dins aquest certamen, aquest esdeveniment, o com ho vulgueu anomenar. Quins tipus d'estants comercials hi havia?
Bueno, d'estants comercials n'hi havia bastants, com ja hem pogut dir. Entre col·laboradors, associats i patrocinadors hi havia 50 entitats, així aproximadament. Després de comercials, vareu poder veure que estava la tenda de Caracola, que es dedica al merchandising de Star Wars, és a dir, figures, juguetes, aquest tipus. Llavors teníem també en el costat Born Llibres, que maldament sigui una llibreria de caire general, és a dir, no té una especialització concreta, va portar tot el material que tenia relacionat amb la ciència-ficció, i no només de Star Wars, és a dir, de diverses fonts. Al costat de Caracola hi havia Vader 77, que aquesta també és una tenda online, aquesta ja és online, és una tenda online de merchandising, que és de la península. Aquests varen venir convidats per Nonorio expressament des de la península per poder estar-hi allà. I luego tindries també altres estants, potser no tan orientats a la compra-venda de merchandising, però sí que volien fer donar-se a conèixer mitjançant comerç o mitjançant ofertes de classes. Un exemple és el de Dibujar Bien, una escola de dibuix digital, que estava al costat de Slinger Studios, que és una empresa d'impressió en 3D, i també estava al costat de Kian, d'en Javier Ordax, l'empresa que ell mateix tu, que està promocionant ara el seu joc de rol i els seus accessoris en forma de dispositius per Android i altres aplicacions per mòbil. Com aquests, n'hi havia d'altres...
Mira,
i,
bueno, perdona...
El que passa és que seria molt rap, molt, molt farragós haver-lo de demanar a tots.
Alberto, perdona, mos has parlat de Dibujar Bien i el tenim... Vàrem estar parlant amb ell i això és el que mos va contar.
La web se basa básicamente en cursos de dibujo digital, reforzando un poco el concept art, que es la profesión de los dibujantes que diseñamos e inventamos cosas para videojuegos y pelis. Yo ahora estoy de freelance, estoy trabajando en mi estudio y bueno, soy solo yo. La web la manejo yo solo. Dibujarbien.com.
També has comentat aquests Slinger Studios que es troben en Espar Beat, també a Mallorca, i bé, entre d'altres, estem fent també aquí un poquet, una seleccioneta només, perquè vàrem parlar, com tu saps, Alberto, amb tothom, però bé, has mencionat Slinger Studios, i això mos vàrem contar.
Una d'elles és impressió 3D i l'altra són aplicacions, videojocs, realitat augmentada i, bueno, fent feina a part en diferents dispositius novedosos o diferents, ¿vale? Perquè les empreses mos poden demanar projectes que no poden fer d'una altra manera. Per exemple, un dels dispositius que estem empleant és un casc que te llegeix les zones cerebrals i una de les coses que m'adeix és el nivell de concentració. I nosaltres el que hem fet és aprofitar això per connectar-ho a un videojoc i fer com un personatge vagi pujant si estàs concentrat, i si estàs desconcentrat cau. I som d'aquí, tenim una oficina d'Esparbit.
Aquí, els de Slinger Studios és un dels que tots mos van cridar molt l'atenció. Jo després vull fer la meva fricada, però els de Slinger Studios mos va cridar molt l'atenció que mitjançant les zones cerebrals poden interactuar amb un videojoc. I no és ciència-ficció.
No, és a dir, de cada cop s'estan veient coses més revolucionàries en el terreny dels videojocs. Slinger és només una mostra, una impressionant mostra, tot sigui dit, perquè, clar, tots hem sentit a parlar de dispositius de control mitjançant moviment, mitjançant gestos, càmeres que te llegeixen el moviment, i fins i tot realitat virtual mitjançant altres dispositius com Oculus Rift. Però, clar, lo de Slinger Studios, que te reconeixi una part del pensament, per dir-ho d'alguna manera, és algo que hem vist moltes pel·lícules, però mai ho hem vist realitzat fins ara, gràcies a ells.
I a més ho tenim aquí a les nostres illes, vull dir que això també crida molt l'atenció.
A ca nostra,
exacte. Ara per les properes edicions suposem que jo tenc, no ho sé, una botiga de disfressos, o que som maquillador professional per pel·lícules, no ho sé, i vull implicar-me amb els projectes 145 episodi segon, per dir alguna cosa, que supos que ho fareu d'aquí com a màxim un any, més vos val, que, evidentment, com s'ha de fer? Què he de fer per poder contactar amb vosaltres? Per això, és que si no després se m'oblidarà.
Que... Vale, hi ha diverses vies. La primera i bàsica és anar a la pàgina web, que és www.aacf145.com, i allà vas a la pestanyeta que posa Quién somos o contacto, i allà tens les formes bàsiques de contacte. Luego, si vols una aproximació més directa, pots anar al Facebook d'Amigos de la Ciencia Ficción, Associació d'Amics de la Ciència Ficció, i deixar-nos allà un missatge, i nosaltres ja atendrem a qui vulgui venir, a qui vulgui xerrar. Li hauríeu de presentar, si volguéssiu venir amb algun tipus de negoci o proposta, en Honorio o algun dels altres encarregats, el que voleu portar, com ho voleu portar i quins plans tindríeu per exposar-lo una vegada tinguem clar on se farà la propera edició, de quants dies disposarem, etc, etc.
Val, perfecte, així jo crec que queda clar, i si no, pues sempre poden contactar nosaltres i nosaltres donaríem les vostres dades. A part d'aquests stands comercials, també hi havia d'altres, com ja hem dit, com per exemple la Creu Roja, que va fer una recollida de joguines, en aquest cas, i també hi havia l'entrada, hi havia dos que jo me varen fascinar. Un era el de Verne, que també a Font de Misteris mos agrada molt en Verne i la seva vinculació amb les nostres illes, i un altre, com no, en Indiana Jones. Estava allà, aquell Indiana Jones, a més, dos en l'obra, un en l'obra i un en l'obra molt aguts, me va agradar molt, vàrem estar parlant amb ells, i com no, jo li havia de fer una pregunta, i això és el que mos va contestar.
La anécdota acerca de esta escena tan famosa en la que Harrison Ford, Indiana Jones, se enfrenta con un espadachín que hace una demostración de esgrima muy virtuosa y simplemente se ríe de él y saca la pistola y le pega un tiro, es completamente real. Harrison Ford estaba enfermo de disentería aquel día. Y para poder rodar la escena sin que tuvieran que estar parando cada 5 minutos por el calor tan sofocante que hacía en Túnez, pues dijeron, ¿y por qué no nos cargamos este tipo de un disparo? Y así surgió.
A més, va ser... això, van ser molt simpàtics, tant ells com la resta d'estants que hi havia, no? Vosaltres trobeu que ha estat un èxit, no, Alberto?
Nosaltres, sí. Està malament que ho diguem, però creiem que ha estat un gran èxit... Però, a veure, se podria millorar moltes coses, sempre se pot millorar, però sobretot creiem que ha estat un gran èxit per les reaccions que han tingut sobretot els convidats, els conferenciants, els estants, tant comercials com benèfics. Jo crec que ningú es va queixar. Potser hi havia alguna cosa que es podia haver millorat, especialment de les zones on estaven més apartades, perquè hi havia uns quants estants que, per desgràcia, estaven en una zona que no era de molt, molt fàcil accés, i a part, s'havia d'anar per fora per entrar, amb la qual la pluja ja t'he dit que no ajudava. Clar. Però fins i tot ells van quedar satisfets, i en qualsevol cas ja tenim pensat la manera de compensar-los, i per descomptat que volem que estiguin en altres l'any que ve, també. És a dir, no volem deixar ningú fora d'aquest projecte. I per això t'he dit que creiem que va estar bastant bé en aquest sentit.
Si hi ha qualque oient que s'hagi incorporat una miqueta més tard, estem parlant amb el cap de premsa del conegut com a projecte 145, que ha estat un cap de setmana de friquis disfressats de personatges, per exemple, de Star Wars o també d'Indiana Jones o de fins i tot de manga, etc., que se va fer a Hotel Horizonte, a Porto Pi, a Mallorca, i que ha tingut un gran èxit, i que, no sé, jo crec que és una cosa molt simpàtica, que és una bona manera de fer un cap de setmana diferent, de sortir, que també, en el final, és cultura, i dona l'oportunitat també de conèixer gent que, de l'altra manera, tal vegada no la coneixeríem. Perquè nosaltres haurem, i ho he dit, varen tenir l'ocasió de conèixer personalment en Pepe Mediavilla. La majoria dels oients, clar, és normal, no saben qui és en Pepe Mediavilla, perquè encara que sigui un actor molt conegut, la gent no sap què és ell. I això ho posarem a uns talls que ara posarem d'ell, no? Així que recuperarem una mica aquella conversa que varen tenir amb el mestre del doblatge, en Pepe Mediavilla, i traurem un parell de talls, no? Perquè, per exemple, quin va ser el seu paper més difícil, bé, també ens va parlar de tots aquests 50 anys que du de trajectòria, i també ens va donar una primícia. Si te sembla, Alberto, ara posarem aquesta petita primícia que va donar i que en tu ja vàrem estar comentant aquell cap de setmana. Nosaltres la vàrem posar ja també el mateix cap de setmana que vosaltres estàveu fent el vostre esdeveniment. Nosaltres aquí a Font de Misteris vàrem posar i vàrem parlar d'això, i independentment de lo que digui, fixeu-vos bé en sa veu que està parlant.
No, no es que abandono, es que son 50 años y que entonces, bueno, yo ya... Es que, ¿qué voy a hacer más? Yo prometí el año pasado, yo quería retirarme el año pasado, pero estaba el COVID y claro, ahí había un gran problema. Si me retiro, ¿qué pasa con el COVID? ¿Se armará? ¿No se armará? Y entonces yo dije, no me retiro por los fans. Yo doy mi palabra que por las productoras, por el cine, no lo he hecho.
Bé, ho varen comentar en el seu dia. Quina pena, no, Alberto?
La veritat és que sí, és una de les veus icòniques del doblatge en castellà i en català. I és una pena que es retiri, més que res perquè, clar, quan ja tens una veu associada a un actor en particular o un personatge, costa molt adaptar-te a una nova veu. És el cas, per exemple, crec que us ho vaig comentar, en Clint Eastwood el doblava habitualment en Constantino Romero, que sí, per desgràcia ens va deixar l'any passat, i sí, clar, ara serà difícil tornar a escoltar en Clint Eastwood amb una altra veu. I amb en Pepe Mediavilla és el mateix, afortunadament ell encara està viu, és a dir, sí, encara pot fer servir la seva veu i ens pot agradar amb la seva presència, un home encantador, educat, tot un cavaller. Però clar, amb Morgan Freeman passa el mateix ara. Qui doblarà en Morgan Freeman? O en Gandalf, en el cas de que hi hagi més pel·lícules del Senyor dels Anells? És a dir, tenim un problema.
Jo tinc la sensació que si segueix el personatge d'en Gandalf, amb Morgan Freeman no ho sé, però si segueix en Gandalf, jo tinc la sensació que el tornaria a fer. Perquè a més a nosaltres mos ho va dir. Acabarem d'escoltar acabant d'escoltar estalls de Mediavilla i seguirem comentant tot. Què tenim ara, Borja?
Per cert, bon vespre, Alberto.
Ah, sí? Bon vespre, Borja.
Bé, ara escoltarem si vols parar això que apuntaves tu ara, Xema, de quin és, per exemple, el personatge que més li ha costat fer, el més complicat. I també tenim... Anem a escoltar.
Anastàsica, ahí yo soy Rasputín, el malo más malo de todos los malos. ¿Qué tuve que hacer? Rascar la voz, rompérmela. Luego estuve una semana mudo. Pero en contrapartida a esa película está La Villa Verde, donde una bestia de hombre sale su bondad hasta por las uñas de la mano. Le sale la bondad, el cariño, ese don que Dios le ha dado. Bueno, esa es la gracia del doblaje. Le dices, Dios, ha sido capaz de hacer esto y ahora hace esto otro. Pues claro, hacer siempre lo mismo es fácil. A la que la hace la quinta vez, dice, no, si este tío habla así, no, tiene que venir distinto. Yo llevo 2.700 y pico de películas diferentes. Lo cual quiere decir que de cada uno vas aprendiendo.
Es que té una trajectòria que fa feredat, és impressionant. Després també li varen demanar si hi havia actors que ha fet el doblatge i a veure més si li havien influït, no?
Sí, sortia de després de l'estudi imbuït del personatge. Jo crec, a mi no em passaria, estic totalment convençut.
Jo quan era petit i sortien de veure Karate Kid, per exemple, te pensaves que eres en Kung Fu. Bé, Kung Fu és un tipus, però, saps? O sigui, te pensaves que eres tot el món. Així que, què em va dir? Què va contestar?
Tanto Gandalf como Morgan Freeman han influido muchísimo. Llega un momento en que les coges un cariño especial. Yo no conozco a ninguno de los dos. No lo sé, no sé cómo son, no me importa. con el orgullo de ponerles la voz, yo ya me siento suficientemente pagado. ¿Entiendes? Y no me importa que ellos digan, no, aquel, el otro, no, es igual. Si los artistas son ellos, no soy yo. No, el artista es él. Si tú vas un día, cuando vayas a ver el Hobbit, irás a ver el Hobbit y a lo mejor llevarás una pareja y o te encontrarás un amigo y ese día, ¿dónde vas? Pues voy a ver el Hobbit por el de El Señor de los Anillos. No digas voy a ver el Hobbit de Pepe Mediavilla.
Bé, la conversa realment, i això és una cosa que t'han d'agrair a tu, Alberto, a tu i a l'Associació d'Amics de la Ciència i Ficció, va ser llarga, vàrem estar...
mitja hora bona.
Més de mitja hora. A més, l'Alberto venia per darrere i mos feien senyes. I nosaltres feien que miràvem, te vas donar compte, però clar, nosaltres no podíem desaprofitar l'oportunitat, no?
No, I a mi me sabia greu haver-vos de dir, ai, nois, que m'assistam a dalt, o que ha de començar la conferència, clar, perquè és que jo també no vaig quedar una bona estona ja escoltant, és a dir, perquè és que en Pepe Mediavilla té una veu que és hipnòtica.
Totalment.
Si permeteu, és a dir, te comença a explicar coses i no pots deixar, no pots aturar-lo, és a dir, és una força de la natura en veu, per dir-ho d'alguna manera.
I clar, i és que d'una o una altra manera ens dedicam una mica en això, com tu mateix que també ets un professional dels mitjans, clar, per nosaltres és un referent. És allò que a un li agradaria qualque dia arribar a fer, no?
I... tant de bo, sí.
Posarem ara aquella frase que va dir per acabar, no? Com a cloenda de Pepe Mediavilla.
Todo el doblaje y demás, todo viene a través de la radio, ¿eh? Es la gran madre de todo. Es la gran madre.
És el que dèiem.
Nosaltres, si ho diu ell, no ho podrem dir que no.
Efectivament, si ho diu un mestre, nosaltres li hem de creure. La veritat, com a resum, mos ho vàrem passar molt bé, mos va agradar, apoyam aquestes iniciatives i confiam que aviat en fareix d'altres, que la tornareu a liar, com m'agrada dir jo, i que bé, espero que compteu amb nosaltres per lo que vos puguem ajudar.
És clar que sí, nosaltres vos tindrem informat, ja sigui a través de la nostra pàgina web o si hi ha algo realment important, com a part de la propera edició del Poesia 345, altres coses que també farem, ja vos avisarem de dir, nins, aquest cap de setmana o aquest dia en concret, esdeveniment important que ens agradaria si, que vinguéssiu, si podeu, és a dir, si l'agenda ho permet, perquè, clar, no només ens agrada donar difusió a tots aquests esdeveniments benèfics, sinó que ens agrada que la gent gaudeixi. I com que veiem que altres i altres vareu gaudir, doncs, pues, que menys, és a dir, és el mínim que podem fer, mantenir-vos al tanto de tot el que feim.
I de perfecte. T'ho agraïm de bon de veres. Ànim a seguir, saluda en Honorio i a la resta dels companys. I bé, l'ho dit, estem en contacte.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Bon vespre.
Bon vespre.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio és informació. De dilluns a divendres, a les 7, tot just en començar la jornada, t'explicam tot el que és notícia a l'informatiu matí. A les 2, a l'informatiu migdia, fem un primer recull del que ha passat durant el matí i apuntam què pot passar durant el capvespre. I a les 8, a l'informatiu del vespre, els serveis informatius d'IB3 Ràdio resumeixen i analitzen la història del dia que és a punt d'acabar. IB3 Ràdio. És informació. És actualitat. És esport.
Miqui, explica-li als nostres oients per què han de seguir escoltant una temporada més Zona Mixta.
Molt fàcil, Alejandro, perquè és una mixta analitzar en profunditat tot el que passa al Mallorca.
I també estan molt pendent del futbol de que nostre.
Amb atenció especial a la segona B, a l'Atlètic Balears i també en el Mallorca B.
Bueno, amiqui, no t'oblidis que el tenis i el motociclisme també tenen un paper protagonista.
I tu tampoc t'oblidis que el bàsquet, el futbol sala i totes les notícies poliesportives també formen part del nostre zona mixta.
Ai, amiqui, no sé què farien els nostres oients sense zona mixta.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com. La sents?
Font de Misteris, amb Txema Font.
I bé, Sergio,
no passa res.
No ha entrat, però avui ja ho teníem bastant clar perquè teníem moltes coses, se mos queden moltes per dir, com sol ser habitual, però de totes maneres dona les formes per contactar nosaltres i ens anirem acomiadant.
Bé, ja sabeu, ens podeu trobar en el Facebook del programa Cercant Font de Misteris, en el Twitter cercant arroba Font de Misteris i el correu electrònic fontdemisteris@ibetradio.com. Bé, i també és la nostra pàgina web, com sempre recordem, www.fontdemisteris.com.
Bé, recordar que si mos voleu escoltar a través de les xarxes, també a través de la nostra plana web o la oficial d'Ibetres. Idò, hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I ara vos deixarem amb una mica de música, com ja és habitual, i en aquest cas una altra, no? Una altra cançó que hem fet venir bé per títol, però que la volem posar per un altre motiu. El proper divendres, a Sonamà, a Mallorca, hi haurà un concert benèfic, un concert on part de la recaptació es dedicarà a l'associació Espanop, l'associació de pares d'infants amb càncer de les Illes, que pensam, que creiem que fan una gran labor, perquè a més de tot traten de repartir benestar i comoditat entre totes aquelles famílies ferides, no?, per aquella terrible malaltia, com precisament la cantant de Xambao, Maria del Mar Rodríguez, no?, coneguda com la Mari, que ella mateixa ho va patir poc després d'aquella cançó que deia: entendiendo que no vale la pena andar por andar, es mejor caminar para ir creciendo, ¿no? I va ser ella la que ho va patir i va ser un exemple per moltes dones amb càncer de pit. Va escriure un llibre, Enamorar de la vida, aunque a veces duela, ¿no? Con cáncer también se crece, va dir. Així que el proper divendres de 9 de novembre, les 10 del vespre, Sonamà, pel Manyola, Mallorca, tenim un concert benèfic i ara sí, ara vos deixam en sa cançó, Duende del Sur, Xambao. Agui Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.